A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, les 10:24 i arrenquem ara amb un d'aquells espais que ja saben que de tant en tant anem recuperant, reprenent, i és aquest espai per parlar amb la policia local de Sitges, en concret amb l'inspector cap Rafa Pino. Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, continuem treballant i esperant que tornar a la normalitat el més aviat possible.
Just arrenquem aquesta setmana noves mesures en, no?, en les restriccions, aquest confinament ara ja comarcal durant tota la setmana, i també venim d'un cap de setmana on a través d'un tuit vostre de la policia vam saber que van aconseguir, doncs, la policia local de Sitges frustrar d'alguna manera una festa il·legal que s'havia de produir a la urbanització de Can Girona. I si li sembla, comencem parlant d'això, de les festes il·legals, perquè és veritat que ens sentim a parlar sovint als mitjans, tot i que aquí Sitges no se n'ha, com a mínim se n'ha fet un gaire ressò de festes il·legals. No sé si està sent fruit de la pandèmia un quelcom freqüent.
Doncs sí, certament a Sitges hem tingut algun episodi. S'escolta bé o no?
S'escolta no gaire bé, no gaire bé. Anem a intentar-ho, si no farem una trucada. A veure, vas a col·locar-te els auriculars, anem a intentar-ho a veure amb els auriculars si aconseguim millorar una mica el so, si no optarem per trucada telefònica, per la clàssica trucada telefònica, que moltes vegades és el que ens acaba funcionant. Ja saben que la ràdio també s'ha hagut d'adaptar en aquesta pandèmia i ho hem de fer tot ara a distància, també a través de les pantalles. Anem a veure ara, Rafa Pino.
Ara sí, ara se'n sent millor.
Què ens diu el tècnic, a veure? Jo el sento bé,
sí?
Però bé, provem. Si no, si veiem que la cosa no millora, farem una trucada.
Molt bé.
Inspector, li preguntava per aquestes festes il·legals, que d'alguna manera està sent com... que han sorgit, no?, i que han nascut arran d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta pandèmia i d'aquestes restriccions, òbviament, en mobilitat.
Doncs sí, hem tingut a Sitges també, concentracions de persones de diferents bombolles a un domicili i sota l'aparença d'una festa, una festa en cases particulars. Tot s'ha de dir que això també ens passava abans de la pandèmia, és a dir, les molèsties que ens arribaven a comissaria, a la policia, que es produïen arran d'una festa en una casa particular, era un clàssic dintre la nostra carta de serveis. El que passa que ara, vinculat amb una situació de pandèmia, de salut, doncs és un fet més rellevant i que hem d'estar més atents. En el cas concret de Can Girona, vam estar molt ràpids en atendre aquest servei i vam evitar que arribessin més persones a la festa. Es va produir la festa, finalment, es va produir amb un número indeterminat de persones perquè no volien obrir, però es va poder aconseguir que la festa no anés a més del que ja estava prevista. Estem atents al tema de les xarxes, de com es produeixen aquestes. A vegades no és fàcil, perquè a vegades són comunicacions en canals o en plataformes que són tancades, però estem atents i no som una excepció dintre del que és el territori del tema de les festes.
Queda clar. I què és el que es troba la policia quan va a una festa, a una convocatòria d'aquest tipus? No? És a quina tipologia o quin perfil de persones és la que acostumen a trobar-se en aquest tipus de festes? I si un cop arriba la policia, realment se n'adonen, són conscients i reculen, no?
Majoritàriament, bueno, la que vam tenir a l'estiu, que va ser la més sonada, aquesta es van negar a donar per finalitzada la festa. Aquesta va ser més complicada perquè aquesta festa
a més de la festa en si mateix, aglutinava doncs, consum de substàncies, etc. O sigui que ja era una festa que ja estava molt ben organitzada per consumir substàncies dintre d'aquest domicili. Però aquestes que poden ser fruit de gent que alquila una casa o alguna cosa d'aquestes, normalment la resposta és no obrir la porta o no fer ser responsable del que s'estan fent. I llavors hem d'esperar que finalitzi la festa, hem d'esperar que surti la gent, identificant i finalment poder denunciar l'organitzador, però normalment no assumeixen, perquè saben perfectament que no ho poden fer, o sigui, al final...
Ja, és a dir, és el que anava, és a dir, òbviament qui està dins la festa sap perfectament que s'està saltant restriccions i normes i que està cometent d'alguna manera una il·legalitat, eh? No estem parlant de desconeixement.
No ens hem trobat la resposta de que no ho sabia, perquè certament després d'un any de pandèmia, amb tot el bombardeig que tenim d'informació constant, és difícil creure una excusa com aquesta, però ja és que no la diuen, simplement és... ja està, assumeixen i s'identifica, es denuncia i ja està.
La sensació des de la policia també que és que tot plegat comença a ser també fruit de l'esgotament, d'aquest esgotament pandèmic?
És evident, ja portem mesos d'esgotament. No és ara, ja portem molts serveis que estem identificant que les persones estan esgotades. O sigui que al final... és molt difícil trobar persones al carrer ara sense mascareta, però de tant en tant trobes alguna i veus la cara que ja et dius que ja està bé, que són moltes situacions que estan vivint complicades. Fem una miqueta d'empatia, però al final, clar, si les mesures es mantenen vigents per alguna cosa.
Clar, no sé fins a quin punt aquest esgotament, que òbviament també afectarà a la plantilla de la policia, perquè també viuen en aquesta pandèmia i perquè, a més, entenc que les vostres funcions, no?, s'han vist ampliades, incrementades per aquestes noves funcions fruits de la crisi sanitària. De quina manera també canvia la manera de tractar i d'actuar en el sentit de fins a quin punt sou encara més psicòlegs, que si ja era una feina que la policia d'alguna manera sempre ha de ser com empàtica, no?, intentar comprendre i entendre, no sé fins a quin punt aquesta situació d'esgotament obliga encara més a incrementar aquesta empatia i aquest posar-se a la pell del ciutadà, tot i que pugui estar fent una... saltant-se restriccions, no?
Això és el difícil equilibri que tenim a les policies de proximitat, com són les nostres, les policies locals, el difícil equilibri entre en ser una policia de proximitat, de ser propera, de ser empàtica i alhora complir amb la teva obligació, que és vigilar que les mesures que estan establertes per les autoritats sanitàries, i ho dic així, establertes per les autoritats sanitàries, perquè a vegades algú es pot pensar que és el missatger, no? Matamos al mensajero i problema solucionat. No? I nosaltres només fem que és aplicar la norma que marquen unes altres persones en base a uns criteris o una informació que estimen que són necessàries. I per tant no podem entrar a debatre si això està bé, si és oportú, si és proporcional, perquè clar, si entrem dintre el debat de l'import de la sanció, doncs estem una altra vegada igual, no?
La població jove és la que d'alguna manera està necessitant més o en la que heu d'aplicar més aquest equilibri que ara comentaves?
Constantment, diàriament. És a dir, i és fàcil per nosaltres, perquè la majoria de nosaltres té fills i filles en aquestes edats i per tant sabem per quines coses estan passant aquests joves. Aquest esgotament de no poder gaudir de l'oci, de l'esbarjo. Però tanmateix, si veus una responsabilitat de la majoria del jovent, que és així, de la majoria, tant, si algú no compleix, doncs han de ser sancionats. Tot i que repeteixo que moltíssimes vegades són molt empàtics.
Són empàtics i, de fet, les dades de sancions i d'actuacions per part de la policia local s'acostumen a concentrar la majoria de denúncies en la nit de dissabte, no? És a dir, cap de setmana i sobretot la nit de dissabte. Així ha passat aquest cap de setmana, amb 14 casos d'incompliment amb la normativa Covid, sobretot en la franja nocturna, entenc que sobretot protagonitzat per gent jove, i tot i que salvant les distàncies que òbviament n'hi ha, no sé de quina manera el que estem vivint vivint ara a Barcelona, que òbviament, salvant les distàncies, per descomptat, però el que s'està vivint ara a Barcelona amb totes aquestes manifestacions, amb tot aquest jovent, sobretot jovent, que surt al carrer i que més enllà de les bretolades, òbviament, indefensables, no?, contra el mobiliari urbà i contra els comerços, doncs es veuen cartells de, realment de desolació, de queixa, de estem molt cansats, estem esgotats, i gent molt jove que d'alguna manera no veu futur, i de quina manera això afecta a la relació amb la policia en aquesta pèrdua d'autoritat. No sé si dir-ho així, si hi ha un sentiment d'alguna manera de pèrdua d'autoritat davant d'un jovent que està patint per descomptat les conseqüències d'una pandèmia, d'una crisi sanitària d'una manera molt forta.
Jo no seré qui digui que algun agent de policia no senti pèrdua d'autoritat, perquè possiblement algú això de sentiment és molt lliure. Però jo sí que us he de dir que el que sí és important entendre, i crec que això ho hem d'entendre tots com a societat, és que la policia quan arriba en l'últim moment del conflicte, de la crisi. Si centrem el debat en la contundència de les agents de policia, de la seva actuació, que si és desproporcionat o no, que s'ha de fer, és un debat necessari sempre, nosaltres revisem les nostres actuacions. Però si centrem el debat aquí, no estem enfocant el problema, perquè el problema és el començament, el que tu dius, no? És a dir, què està passant perquè el jovent arribi al carrer i es queixi de tot i comenci a trencar-ho tot i comenci a agredir els agents de l'autoritat? Què està passant perquè arribi aquí? Jo crec que si ens quedem en el debat de l'actuació policial, doncs mantindrem l'actuació actual i sense solució. És a dir, hem de saber què està passant perquè arribi aquí aquestes persones, perquè al final se senten fora del sistema i ho manifesten amb el sistema al carrer. I el sistema al carrer en aquell moment únicament és la policia. Perquè hem d'entendre, jo sempre faig el mateix raonament, que al final estan atacant un uniforme, el que representa l'uniforme, no la persona que està dintre. Estic convençut que alguna persona que està llançant pedres contra agents de l'autoritat, segurament algun coneixement té d'aquesta persona per familiars, per amics. O sigui, està atacant el que representa l'uniforme, que és el sistema. Ens agradi, no? És un sistema democràtic, representatiu, etc. I representa l'ordre, representa l'equilibri, i per tant, si a mi aquest sistema no em respon, doncs ataco el sistema. No? I a partir d'aquí, nosaltres com a policia hem de reflexionar que no és un atac personal contra nosaltres i la resta de la ciutat de pensar que la solució no està en revisar si han d'estar més Mossos o menys o amb més equips d'ordre públic o menys eines. S'ha de revisar per què arribem aquí. I a nosaltres no ens toca això. Nosaltres podem ajudar per la nostra experiència, però no ens toca a nosaltres.
Queda clar que, però per obrir la reflexió, no? En tant que, òbviament, el que deia, salvant les distàncies, però que està el debat ara mateix al carrer i ja fa 6 dies que es viuen aquests aldarulls i que d'alguna manera doncs, qüestiona d'alguna manera aquesta autoritat policial més enllà de que siguin Mossos, policia local. Canviem de tema, l'inspector ja s'ha vacunat?
El divendres.
Tota la policia local de Sitges està vacunada ja?
Encara queda gent perquè, com comprendreu, havíem d'organitzar una miqueta la vacunació perquè imagineu-vos que un tor sencer se'n va un dia, el que sigui, dimecres o dijous, i el dia següent, com està passant, genera una reacció amb febre, etc., una indisposició, i llavors el servei s'ha de continuar practicant. I hem fet una planificació.
És a dir, ara li anava a preguntar, hi ha hagut reacció a aquestes vacunes? Hi ha hagut alguna gent que ha patit alguna reacció?
Sí, per seguir la broma, jo normalment dic que els més joves estan més afectats que els més vells. Aquí estava comentant precisament amb una gent que és de la mateixa edat que jo, que hem tingut al braç una miqueta de dolor, però res, no? I la gent més jove ho està passant molt malament. I clarament són 24-48 hores que ho passen molt malament.
Sí, de fet és el que estan dient tots els epidemiòlegs i els metges, que justament s'estan veient més reacció en la gent més jove i no pas en la gent més adulta. Entenc que en 2-3 setmanes aplicaran la segona dosi de la vacuna?
No ens han dit res. Aquesta és l'AstraZeneca. Crec que són 3 mesos, si no recordo malament, de la primera a la segona. Crec. Però suposo que rebrem l'avís a través de l'SMS com han rebut el primer.
En qualsevol cas, el 100% dels agents han decidit vacunar-se, perquè recordem que el de la vacuna no és obligatori.
Hi ha algun cas que s'ho està plantejant, no? I ja parlarem amb ells perquè entengui la decisió, que és lliure, evidentment, però parlarem amb ells perquè no, en el nostre cas no és només una decisió personal, també té una connotació cap a tercer. Per tant, ho hem de treballar.
Però en qualsevol cas és una àmplia majoria. Li volia preguntar també, perquè la darrera conversa que vam mantenir aquí a la ràdio amb vostè, just apareixia la nova normativa amb els patinets. Ja ens va explicar que d'entrada la intenció no era sancionar d'inici, sinó començar amb una fase informativa, no? I de consciència en la ciutadania. No sé si ha servit aquesta fase informativa i de consciència, si realment s'ha notat un canvi als carrers de Sitges respecte al patinet elèctric, si la gent realment està circulant per la carretera, com ara diu la norma, i si s'han posat ja sancions.
Doncs no sé si ho han entès o no, o és que és casualitat que no ho hem vist nosaltres, però sancions no hem posat, excepte un o dos casos que són anecdòtics. Certament hem d'entendre que la gent està respectant la nova normativa. Tota la campanya informativa que es va fer localment i a nivell autonòmic, a nivell estatal, també va ajudar en aquest sentit.
Perfecte, doncs estarem al cas de totes aquestes normatives canviants que s'afegeixen també a tots aquests canvis en el tema restriccions. Arribem a poc a poc, perquè òbviament encara som a l'hivern, però ja es comença a parlar de l'estiu, de la temporada, no? I han començat a sentir parlar de platges. No sé, la policia local, com es prepara per una temporada turística que tampoc no sabrem com serà. Si vindrà turisme, si no vindrà turisme, i com arriba, tenint en compte aquest esgotament pandèmic, que dèiem, aquest esgotament no només físic, sinó també mental. Si aquest any es planteja, en tot cas, com un any difícil, també, o com un estiu difícil.
És curiós, No sé si t'has donat compte, però t'has saltat la Setmana Santa,
Sí, directament, sí. No.
L'important que és a vegades que ja donem per perduda la Setmana Santa. O sigui, jo encara no he arribat a l'estiu. Jo m'estic plantejant la Setmana Santa, com arribarà.
Clar, me l'he saltada perquè hem de dir que el sector hoteler i turístic en molts casos ens comenten que ja la donen per perduda. És veritat que no ha arribat i que veurem què passa i que vivim en un moment d'incertesa en el que no sabem què passarà demà i, per tant, tot és canviant, Però en qualsevol cas la policia local va pas a pas, Primer ve la Setmana Santa.
Yo, como decía el entrenador este del Atlético de Madrid, partido a partido. Y lo proper que ens trobem és la Setmana Santa. L'estiu encara queda molt de temps. La Setmana Santa jo no la dono per perduda, en el sentit que des del punt de vista de les mesures es poden obrir i podem tenir desplaçaments de persones de Barcelona amb moltes ganes d'oci. I, per tant, ni que sigui l'hostaleria i la restauració, tingui algun impacte. Per tant, nosaltres, precisament, hem de parlar als comandaments a veure com afrontem la Setmana Santa, perquè s'ha de planificar, evidentment, en funció de les mesures que estiguin.
Aquest, amb moltes ganes d'oci...
Després ja parlarem de l'estiu.
Doncs vinga, ja, ho deixem per la següent conversa, que n'hi haurà segur abans de l'estiu. Aquest, amb moltes ganes d'oci, entenc que és el que fa patir més la policia local.
Clar, quan tu tens una molla, no?, molt comprimida durant molt de temps i la molla és resistent i és forta, quan tu treus el que pressiona la molla, què li passa a la molla? És física pura, No, és broma, Però...
No, queda clar. És...
Al final les persones tenim necessitat, I ho dic en primera persona de tot, Tenim necessitats de relacionar-nos amb la gent, de riure'ns, de prendre una cervesa, d'anar a sopar, de ballar, que tenim necessitat, perquè a més el nostre caràcter mediterrani ho necessita. Hem passat un carnaval sense poder tenir marge de discrecionalitat total i brutal, no?, el carnaval tot s'hi val. I a mi em preocupa aquesta reacció també de que es dispari com un tap d'una ampolla de cava, Però bueno, estarem preparats.
Doncs pendent la policia d'aquest tap de cava, que pugui disparar-se. En qualsevol cas, no sembla que les mesures s'hagin d'alleugerir d'una manera brusca, sinó probablement serà quelcom paulatí. I ja per acabar, hem vist a través també de les xarxes de la policia local que just aquesta setmana preparar, futurs nous agents, no sé si dir-ho així, futurs nous agents de la policia local es preparaven amb proves físiques i amb proves escrites, no?, de coneixement, etc. Entenc que ve una nova fornada?
Sí, sí. Tenim 7 places vacants. Ara mateix, bueno, tenim més, però convoquem 7 places vacants. I estem hem fet ja les proves culturals i de coneixements específics, hem fet també divendres passat les proves físiques i ara aquest dissabte faran les proves psicotècniques i faran també unes entrevistes competencials, que és una prova bastant, bastant bona en el sentit de que discrimina les competències de les persones per poder portar a terme aquesta professió. I una vegada que acabi tot aquest procés i en les proves mèdiques, no, tindrem 7 nous agents de policia i en el proper curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ens inscriurem perquè vagin a formar-se com a policies a l'institut.
Que podrien incorporar-se a la plantilla a partir de quan?
Doncs jo, si amb una mica de sort, es podrien incorporar ara, sense anar al curs, perquè el curs ja va començar al gener, es podrien incorporar com a interins, és a dir, no tindrien la formació completa ni portarien l'arma de foc, però es podrien incorporar. Jo m'agradaria que s'incorporés abans de la Setmana Santa, allò que us deia, no? Aquest és el nostre objectiu. A partir d'aquí, doncs, ja veurem.
Entenc que ha estat sempre una de les grans demandes, no?, des de la policia local, el fet de poder augmentar plantilla i, malgrat que es complien les ràtios, aquesta necessitat d'augmentar plantilla, oi?
No s'està augmentant plantilla, s'està cobrint les places vacants. És que és diferent la terminologia,
clar,
perquè
sí,
sembla que serem més. No, serem més. El que estarem fent és, de les 11 vacants que tenim per cobrir, cobrirem 7.
Ni tan sols es cobriran totes, Ni tan sols es cobriran les 11.
El tema de procedimental, no? El tema de l'oferta pública d'empleo, etcètera, etcètera. O sigui, no estem ampliant plantilles, estem cobrint les places vacants.
Queda clar. Per tant, no es tracta de cap ampliació, sinó de cobrir aquestes places ja existents, no?, que en aquests moments no les estava ocupant ningú. Rafa Pino, inspector de Policia Local de Sitges, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.